ara és moment de repassar què és el que ha passat durant aquesta setmana a les xarxes socials, i per això ja està al nostre estudi l'Eva García. Eva, bon dia.
Molt bon dia.
Setmana amb molts de vídeos, eh?
Sí, sí, amb molts de vídeos.
Virals.
Sí, dels nostres internautes, sí, sí.
I vídeos que venen tant d'aquí com de fora, vídeos que ens han fet riure tots, vídeos dels quals s'han fet paròdia, i vídeos que arriben després de queixes, per tant, una mica de tot. Aquesta setmana hi ha molt de vídeo.
Podríem. Una miqueta variadet.
Doncs vinga, va, avui començarem parlant d'anglès. A les xarxes socials. Una mica com un déjà vu, eh? Marxem cap a la setmana passada. Divendres estàvem amb Damià Lleó fent les xarxes socials, celebrant la victòria del Barça, i també vam parlar d'un llibre en el qual Mariano Rajoy feia la seva opinió. Doncs bé, a la mateixa hora, més o menys, estimem, a les hores del migdia, Mariano Rajoy també feia una roda de premsa després de la reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. En aquesta roda de premsa estava responent Mariano Rajoy, i arriba i un periodista de la BBC, la televisió britànica, doncs li va fer una pregunta en anglès. Resposta de Rajoy: bueno, no, hombre. La entonació que va fer Rajoy no la podrem fer, és més complicada, eh? I va rebutjar aquesta pregunta tot plegat perquè no tenia traducció simultània, no portava el pinganillo, l'orellera, que li anava donant les instruccions sobre el que deia aquella pregunta. Cosa que posa de manifest el nivell lingüístic del president espanyol.
Bueno, sí, ja no és la primera vegada que havia passat això, i realment, pues, la veritat és que és ridícul que un president d'un estat espanyol avui en dia continuem igual sense saber l'anglès o sense defensar-se en l'anglès quan ens demanen l'anglès a tots, qualsevol, no? A qualsevol tipus de treball.
A qualsevol cosa ja ens demanen anglès.
Sí.
I un president que hauria de fer moltes relacions amb països ell mateix, no a través de terceres persones, sinó que ell mateix.
Clar.
Doncs, és un dels exemples. El que va fer, doncs, Rajoy va ser passar la paraula a un periodista espanyol, i tot i que després, doncs, van demanar disculpes, però clar, ja la imatge ja està. Bueno, no, hombre, no vamos a hacer... Ja està, ja t'hem casat.
Malament, malament.
I tant. Doncs aquesta setmana no ha estat l'única en la que la BBC ha tingut protagonisme. Aquí, evidentment, el que sortia a la palestra era Rajoy, però després va també haver un altre vídeo que segur que ja han vist, que és un home des de casa seva, des del seu despatx de casa, entrevistat per la BBC a través de l'Skype, imaginem, o algun programeta d'aquests que t'agafen la webcam de l'ordinador. Doncs bé, mentre l'home estava parlant, apareixen pel seu darrere els seus dos fills i una dona.
Sí, sí, sí.
Primer, el vídeo tenia prou gràcia, no? Perquè els dos nens t'interrompen, entra una dona, els agafa i demés. I a partir d'aquí va començar totes les possibles especulacions de qui era aquella dona. I com que és asiàtica, molta gent es pensava, i van haver forts comentaris, per racisme, perquè, doncs, mireu, aquí està la mainadera, la criada, recollint els nens.
Sí, resulta que era la seva senyora. A veure, el vídeo boníssim, supernatural, per favor. M'encanta, m'encanta, perquè a part ho fan graciosament. Ella, pobra, entra per allà interna intentant agafar el del taca-taca, l'altre. Boníssim. Coses naturals, vull dir, no li trobo... Li trobo gràcia, no altra cosa. I sí, malauradament, per el tema de que en seguida la van catalogar com la criada, la mainadera, i era, pues, era la dona d'aquest professor.
I déu-n'hi-do a les visualitzacions que hi ha a Facebook, eh? Milions i milions, incontables, perquè, clar, aquests vídeos no és només el que publica, perquè la mateixa BBC va publicar a través de les seves xarxes socials aquest vídeo, és a dir, no és que ho amagués, al contrari, va ser molt graciós, i a més això va passar en un dels seus informatius, és per que... tant, un dels programes més vistos de la televisió.
Clar, és que no sé si era en directe el vídeo,
sí,
no?
Sí, clar, clar.
Ah, per això, vull dir, és que no podien amagar-ho. El senyor li van fer després d'una entrevista i pobre dia que al moment que ja estava pensant que s'havia acabat la seva carrera. I trobo que ha sigut tot al contrari, és una cosa natural... I, a més, és que és supergraciós, per favor.
I, per suposat, també, que després van fer una altra entrevista on sortien els quatre, els
sí,
dos nens
sí, sí.
I el matrimoni, a la televisió. Doncs bé, amb aquest vídeo, hi ha qui sempre se l'empesca. Hi ha qui sempre se l'empesca i, a més, ho fa d'una manera graciosa, divertida i per a riure. Imaginin-se que anem canviant cares, que l'home que parla és Pablo Iglesias, que el nen que arriba primer és Errejón, que el que va amb el taca-taca és Echenique i que la dona és Irene Montero. Doncs bé, és la paròdia que han fet des del programa Leitmotiv d'Andreu Buenafuente per riure també una mica, no?, de com està la situació política. També a casa nostra surten els caps de Podemos i no sé si aquí, tant a Catalunya com a Espanya, s'ha vist més aquest vídeo o el de l'original, diguem-ne, de la família dels nens, eh? Perquè déu-n'hi-do aquest vídeo com ha corregut per les xarxes socials.
Magnífica paròdia, també, la veritat, que no sé, és que no mos podem afadar. Magnífica paròdia, també. Boníssim, Buenafuente, com sempre. I la paròdia, doncs, bueno, qui no l'hagi vist, que suposo que l'haurà vist tothom, us invitem a veure-la, per favor.
Buenafuente i el seu equip de guionistes,
sí,
imagino que aquí darrere hi ha una gent que s'ho ha de cavilar molt per fer-ho, però
ostres,
realment...
Boníssims són.
Doncs aquest vídeo s'ho mereix, és un molt bon treball, perquè a més, quan, clar, giren les cares i demés, està tot molt ben treballat, per tant, aquí...
Molt bé, molt bé.
Bona feina a l'equip de realització. Escoltem, anem a posar-nos una mica seriós, una miqueta. Aquesta setmana és un... A diferència de la setmana passada, aquí en temes bastant... Aquesta setmana no sé si és que mos hem desfogat ja i ja comença el calor i bueno, passen coses com, per exemple, que s'han filtrat fotos íntimes de l'actriu Emma Watson, també de Amanda Seyfried. Més de 100 fotografies íntimes d'Emma Watson en roba, Emma Watson en roba interior i unes 20 de Seyfried despullada.
Doncs una mala passada, com sempre, quan passen situacions així. Una mala passada, perquè tothom tenim la nostra intimitat i no és agradable, doncs que es publiquin fotos d'aquest índole.
Atenció, perquè per Emma Watson són fotos íntimes, parlem de fotos amb proves de vestuari, amb banyador, amb biquini, amb provadors, amb habitacions d'hotels, amb diversos conjunts, fotos d'ella amb amics, amb restaurants, en avió... fent-se un bany en la que se li podria veure el pit de espullat, encara que no se li veu la cara, i per tant no es pot confirmar que sigui ella, però bé, també hi ha un vídeo en el que surt Watson doncs, completament despullada en una banyera en què la seva cara doncs, no apareix i per tant es sospita que pot ser ella, però déu-n'hi-do totes aquestes fotografies. I en el cas de l'Amanda Seyfried, que a més està embarassada del seu primer fill, n'hi ha menys fotografies, unes 20, però són molt més explícites. Per exemple, despullada en provadors, al bany, al llit, a la dutxa, així com també practicant sexe amb un home en una taula de surf. La qual cosa, doncs, bueno, imatges que s'estan difonent, que han corregut a través de les xarxes socials i que ja els advocats d'ambdues doncs, ja s'han posat mans a l'obra doncs, per buscar els responsables i també la mateixa, bueno, els representants d'Emma Watson han sigut fotografies que diuen robades. Bueno, ja veurem què passa.
Ja veurem què passa.
De moment, fins aquí es queda, però això també mos alerta, del que tenim, del material que tenim, Nosaltres no som actors i actrius de Hollywood, però...
Però, vamos,
també
que poden...
També hem d'anar en compte, del nostre material.
Sí, t'enganxen en seguida. Segons en quina situació...
Escolteu, més polèmiques.
Més polèmiques.
I en aquest cas, religioses. Hi ha un debat, possiblement, que s'haurà d'obrir al final, perquè és un debat que a vegades aquelles coses que millor no ho toquis, no?, perquè, no?, a saber què passa. I clar, quan se toca, doncs passen coses. I en aquest cas, què ha passat? Podemos, recuperem el fil ara en el sentit més polític, insisteix en que es retiri la missa de la 2. De fet, ho va proposar a les Corts Espanyoles, tot i que no se li va tombar la proposta. I aquell mateix diumenge, que es va debatre, la missa a la 2, la missa a la 2, a Televisió Espanyola, va multiplicar per molt, per 10, per 20, la seva audiència, tenint un 15 o un 16% de share. Això vol dir moltíssima gent mirant en aquell moment la missa. Tot a través d'una campanya feta a través de WhatsApp perquè la gent es connectés a veure la missa. I clar, això posa de relleu dues coses. La importància de la viralitat a les xarxes socials i si hi ha molta gent que vol o no vol la missa a la tele pública. Parlem, clar. Aquesta és la clau, eh? A tele pública.
Home, hi ha gent gran que encara ho mira, la veritat. Per nosaltres, a mi que... Bueno, primer, que retransmeteixen la missa, la veritat és que no l'he mirada mai, ho sento dir-ho. Però reconec que tinc una iaia a casa i que la mira els diumenges a missa. O sigui que... Clar, això depèn a qui li pregunti, es tindrà una opinió o una altra. Però que suposo que amb el temps acabarà desapareixent. Vull dir, és llei de vida.
Almenys la televisió pública, o no, ja ho veurem. És el debat que hi ha sobre quin és el paper que hauria de jugar una televisió pública i, a més, en un estat que es considera laic. En aquest sentit, evidentment, hi ha moltes més religions al món, no moltíssimes, i, per tant, també se suposa que si hi ha una cabuda a una, també hauria de cabuda a les altres, tot i que, evidentment, i sense cap mena de dubte, doncs bé, la religió catòlica és la més extensa en la població espanyola.
A veure, sí, jo totes no les posaria, cadascú no, al seu no? País, que mire la missa que...
O televisions privades, que també existeixen i per tant també poden fer un paper. En fi, són debats que transcendeixen en l'àmbit judicial i, evidentment, doncs, van ocupant també les xarxes socials, almenys s'han anat fent virals. Notícia que hem conegut aquest matí, escoltant la ràdio primera hora m'he enterat i dic, agafem-ho i cap a les xarxes. Feia temps que no en parlàvem d'ell. I si havíem de parlar-ne, havia de ser per alguna cosa que fos transcendent. I transcendent és. Tal com falsificar un DNI.
És tot un còmic, ja. Hi ha el que l'envolta, un còmic.
Parlem del petit Nicolás.
Sí, sí, és terrible.
Que atenció, va falsificar el seu DNI. Bueno, el seu DNI. Va fer un DNI fals per aprovar la selectivitat i també per aconseguir el certificat universitari. Atenció! La trama que va crear, perquè ja sabem que en l'àmbit polític doncs, va crear una trama molt, molt important. Amb el DNI l'hauria falsificat en una oficina de la policia espanyola a través d'una funcionària. Va sobornar a un amic perquè es presentés per ell a la selectivitat. Li hauria donat 6.000 euros... I així és com va aconseguir un 8,25 a la selectivitat, al batxillerat, a la selectivitat, quan el batxillerat tenia poc més d'un 5 de mitjana. I a més, va poder entrar a la carrera que ell desitjava. Però també havia de fer còmplice al seu cap d'estudis. Per tant, el que va fer va ser fer-se passar pel president del grup Pasqual, del grup de la llet, i li va prometre feina per a les seues filles. Una d'elles, fins i tot, va deixar l'empresa on treballava després de creure's al correu a nom fals de Tomás Florencio Pascual. Ara, atenció, el cap d'estudis està acusat de suborn, que ja li va dir al petit Nicolás que li havia enfonsat la
vida, la trajectòria, no? Sí.
I també aquest DNI li va servir per fer el certificat de la universitat, per tant, també és la cosa de suborn, falsedat documental, de document públic i oficial. I a més, també, el noi que li va fer l'examen, i també va posar cara al carnet, s'enfronta a delictes de falsificació i de l'altra la funcionària de la policia que va expedir aquest DNI. Tela marinera.
Tela marinera ha deixat en evidència, bueno, ha deixat en evidència a molts de polítics, ara administració, a policia, vull dir, tela marinera amb el petit Nicolás, a veure... que vaya servei també per a tots aquests muntatges que s'ha fet i tot. O sigui, el noi tampoc tonto no deu ser. Sí que al final t'enganxen, no?
T'enganxen, però...
Però vull dir que el noi, vaja, que el servei li donava...
Bueno, interpreto que l'enganxen perquè han degut aixecar...
Han tirat de la manta, si no s'hagués...
La punteta, perquè si no fos per tots aquests rebombores que fa temps que existeixen, no sé si l'haguessin trobat.
No sé si l'haguessin trobat, vull dir que... No, que... A lo millor no provava els exàmens de la selectivitat, però que el noi pensa, és rebuscadet, i que això que ha posat en evidència molts departaments. I grups polítics.
El que sí que anirà... Que ja el té condemna, almenys, ja veurem què passa en aquest cas amb el petit Nicolás, però el que sí que té condemna, 8 mesos de presó, és un tuitaire que va fer comentaris catalanòfobs i amb poc gust, la veritat. Per què? Doncs perquè, si recorden, hi va haver doncs, l'accident de German Wings i doncs va utilitzar, podríem dir, doncs, aquell succés per fer un comentari doncs, que en aquell avió hi havia persones catalanes. Doncs bé, ha acceptat doncs, aquestes 8 mesos de presó. De fet, és la primera sentència ferma que es dicta a Catalunya per contra catalanofòbia. I a part haurà de fer un pagament doncs, 720 euros. Molt, molt poca quantitat econòmica. Però el cert és que, bé, aquest condemnat pot esquivar la presó amb la condició que no torni a delinquir i que segueixi un curs sobre drets humans, no discriminació i que retiri els missatges xenòfobs del seu perfil de Twitter. De fet, el seu compte ja ha deixat d'existir. Bé, i a més, no és que aquest fos el primer comentari xenòfob que havia publicat al seu compte, sinó que en tenia moltíssims altres, no? Vull dir que, a vegades... Bueno. També les xarxes socials s'utilitzen per fer comentaris
sí,
fora de por.
Està bé que hagin multat o que sigui la primera sentència així. Tots aquests tuits, missatges que, a veure, que falten a les persones i d'aquestes maneres siguin d'una part, d'una altra. Vull dir, tot això està bé que es comenci a multar, perquè no està bé. Ja dic, tant d'una part, quan ataquen en una part o quan ataquen en una altra. A mi no m'agraden gens els toros. I, per exemple, no veig bé que quan se mor un torero o el que sigui, també haguen aquests tuits que arriben a bé de que ja està bé que estigui mort. I ja et dic que jo, per exemple, estic en contra total, és el meu pare. Vull dir que és el mateix en los quan parlem de Catalunya, quan parlem doncs, de la resta de l'Estat, que no està bé.
No,
que
diguem... I per suposat amb una tragèdia com la que va ser aquest accident aeri, on al final no importa d'on siguin, si s'han matat persones que tenien la seva vida, que tenien la seva família, els seus amics i les seues relacions, i per tant, doncs, aquí no importa si eren...
Clar, han d'haver unes normes, unes lleis i un respecte de cara pues, a les altres persones.
I si recorden, ara que parles d'això, si recorden els vam explicar una història d'un vídeo d'un youtuber que li va donar una galeta d'aquestes Oreo, però en comptes de portar la crema blanca li va posar pasta de dents. Un vídeo que va ser molt criticat a les xarxes socials perquè el noi va donar-li diners a l'indigent, a la persona indigent, doncs, per fer aquest vídeo. De moment, el jutge ha deixat en llibertat baix fiança de 2.000 euros aquest jove, una decisió que s'ha prendre dilluns, i la Policia Nacional va publicar un tuit dient avís a navegantes, graciosillos, algunes bromes, poden donar-te likes, però també poden portar-te cap a l'hotel La Trena. Per tant, parlem de la presó. Un comentari que, evidentment, doncs, és acertat, però que en alguns els hi ha generat indignació, perquè què ha passat quan Urdangarín o Rodrigo Rato, doncs han sortit en llibertat sense cap mena de fiança després de ser condemnats. És aquesta rèplica, no? Una mica de... Bueno,
sí,
correcte, que...
Sí, no crec que tampoc sigui un tuit acertat per part de la policia.
En aquest sentit, perquè evidentment doncs, hi ha persones que marxen en llibertat sense fiança. Evident també doncs, que en aquest cas, bé, és decisió judicial.
No res, el noi, pues, lo mateix. Ja està bé que es comenci a multar, no val que per tindre més audiència facin tots aquests actes i menjar una persona sense sostre.
I escolta'm, va, traiem-nos ja, rasquem-nos les vestidures, ja teníem ganes de parlar del tema, ho hem deixat pel final perquè... s'ho val. Aquesta setmana a la cala...
també hem sigut viral.
És preocupant també que aquest sigui un tema viral, eh? Però bueno...
Expliquem-nos què passa amb el tema de les sardanes.
Què passa amb les sardanes? Hem de desvetllar incògnites aquí, eh? Tot això, evidentment, hi ha hagut, ja hem fet notícies aquí a la ràdio i hem explicat la qüestió. Bé, doncs, dilluns va ser aquí el responsable de Protecció Civil de la subdelegació del govern espanyol, Carrerilla. Es va reunir amb l'Ajuntament, amb l'alcalde, amb la regió de Governació, per mirar com està el tema de la megafonia municipal. I dilluns es van posar les sardanes, que com bé saben són les que sempre s'utilitzen per fer aquestes proves, pel senzill fet de que per la megafonia no es pot posar, no ens podem posar nosaltres a xerrar, Eva, per exemple.
No ens deixen.
Perquè a part que és una infraestructura de l'estat espanyol, esta primera, evidentment és uns altaveus, una megafonia que està preparada, està ideada per avisos a la població. A més, això està preparat per emergències nuclears, tot i que li donem aquest ús diari a través dels pregons, a través dels bandos. Doncs van comprovar que el municipi doncs estava prou bé.
I tant, que ho van comprovar, perdona. Sí, aquest...
Això per dilluns, eh? I dilluns també van visitar les urbanitzacions on no s'escolta. Llavors, dimarts, doncs, els tècnics van estar treballant, el que passa és que, clar, 5 hores de sardanes continuades, i això doncs ja va desfermar les xarxes socials amb molts comentaris, d'alguns més crítics, d'altres més
graciosos.
I què passa? Doncs que quan dimecres ja no van sonar sardanes, tot i que les urbanitzacions sí que sonaven perquè s'estaven fent els treballs de les urbanitzacions per intentar doncs poder restablir aquest servei, ho hem explicat abastament en aquest programa, bueno, el sempre amb tu, doncs clar, hi ha molts ja que van seguir amb la gràcia de avui no tenim sardanes.
Boníssims.
I dijous igual, i em sembla que aquest divendres encara algun comentari hi havia. D'entre ells...
Hem de destacar.
Avui destaquem un que, davant de que no hi havia sardanes a la megafonia, va crear el seu propi sistema de megafonia.
I tant, va treure l'altaveu. L'altaveu per la finestra i va posar les sardanes. Boníssim. El felicitem.
Saludem aquí a Roger Sales.
Sales, que el felicitem, boníssim. Ens fa riure moltes vegades i aquesta de la sardana ha sigut terrible.
Bueno, ha estat una molt bona idea de vídeo viral i li ha funcionat a més perquè ha sortit viralitzat. Molta gent del poble doncs, ha posat reaccions i a més ens ha donat permís perquè parlem d'ell.
Sí,
per
tant, ens ha donat permís, sobretot.
Ja està. Com que aquí ja no parlem de pàgines públiques, sinó que parlem de coses privades. En fi, amb les sardanes marxem. Eva García, bon cap de setmana. Gaudir d'aquest darrer cap de setmana de la ruta de la tapa marinera i ens veiem d'aquí uns dies.
Perfecte, bon cap de setmana.